Els camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara i Ràdio Mistelera, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música, un programa que podeu escoltar a Ràdio Clara, al 104.4 l'FM de València Ciutat i al 101.4 a Ràdio Mistelera, allà per la Xara, per la Marina. Els intents de fusió entre el jazz i altres músiques són tan antics com la pròpia existència del jazz. De fet, el propi jazz és el producte d'una certa fusió entre músiques negres i blanques, o sigui que la cosa ve de lluny. Però si a l'estat espanyol la història d'una certa fusió entre el jazz i altres músiques no és tan intensa com ha sigut en altres llocs segurament. De fet, malgrat que darrerament n'hi ha uns intents prou reeixits, al meu parer, de Perico San Beat, i que Jorge Pardo sempre ha estat en tots els saraos on se li ha demanat que anara, sobretot per part de cantants de música flamenca, per a tratar de donar-li un cert aire de, no sé, reforma, modernitat, com vulgueu dir-li, a les seues interpretacions. De fet, el que músics de jazz facin un intent de fusió amb el flamenc és una cosa que no és prou normal, o almenys no ho ha estat durant molts anys, però sí que hi ha hagut alguns intents molt estimables de ja fa molt de temps. El més interessant, evidentment, és el que va fer el gran patriarca en aquests moments de la música de jazz a l'estat espanyol, el músic que, un cop desaparegut, Tete Montoliu, té la bandera per dret absolutament del que és el jazz ací a Espanya, i ho ha estat durant molts anys, i que a més continua en actiu malgrat que ja té una edat un poc respectable. Estic referint-me evidentment a el saxofonista i clarinetista i multiinstrumentista, de fet, Pedro Iturralde, una persona d'una enorme formació musical, d'una solidíssima formació musical, que durant molts anys ha sigut pràcticament a l'estat espanyol, perquè Tete Montoliu va fer sobretot la seva carrera professional a l'estranger, la persona que portava la bandera del jazz allà on el cridaven. Ell, en l'any 1967, en 38 anys, és a dir, ja en una fase relativament jove de la seva vida, però molt consolidat musicalment, amb les idees molt clares, i en aquell moment va fer un disc que es deia Jazz Flamenco. El disc, que estava interpretat per ell amb els seus acompanyants habituals del moment, que eren Paul Grassel al piano, Eric Peter al contrabaix, que també va estar treballant moltes vegades en Tete Montoliu, igual que el bateria Pierre Wyboris, que també va ser acompanyant de Tete Montoliu durant moltes ocasions. I per a cobrir el costat flamenc de la interpretació, va cridar Pedro Iturralde a un parell de joves promeses del flamenc en aquell moment, un d'ells Paco de Antequera i l'altre un altre Paco, un que en aquell moment es deia Paco de Algeciras i que després hem conegut i encara coneguem com a Paco de Lucía. Ja sí, apuntava aquesta capacitat que ha demostrat després al llarg de tota la seva carrera de tocar sense incomodar-se en pràcticament qualsevol que se li posarà davant. Sempre, això sí, tenint molt clar que ell és una persona que ve del flamenc, que va al flamenc, que és sobretot un músic flamenc, però que precisament per tindre les idees tan clares segurament no té cap problema en juntar-se en qui calga. Doncs bé, com estàvem dient, en l'any 1967 Pedro Iturralde va agafar una sèrie d'aires populars flamencs i es va gravar amb aquest grup que he comentat, i la primera mostra que heu escoltat és una que es diu Soleares, és la que heu escoltat abans, que va estar gravada en el 14 de setembre de 1967, però que havia hagut una sessió anterior on se varen gravar dues peces, Las Morias de Jaén i Zorongo Gitano, que són les que aneu a escoltar a continuació. Thank you.
Thank you.
com heu pogut escoltar, així la música de flamenc es sent perfectament. Jo pràcticament més que de fusió parlaria de que així n'hi ha músics de jazz i músics de flamenc que toquen junts, que toquen conjuntament. Perquè al contrari, com he dit, del que passa moltes vegades quan es fan fusions ara mateix del jazz amb músiques flamenc o altres músiques més o menys ibèriques, normalment és el jazz el que es menja a l'altra música. En els discos de Perico Sanbiat és molt clar el tema, allò són clarament discos de jazz. Però en aquest cas no tenim, pense, eixa mateixa situació. Així, la música flamenca es sent perfectament en la guitarra del Paco de Lucía, i el que en tot cas pot sorprendre és com de fàcil, per dir-ho així, entren al ritme que no moleste al músic flamenc els acompanyants, tant el pianista com sobretot la secció rítmica d'Eric Peter al contrabaix i Per Waiboris a la bateria. Resulta realment molt estimulant escoltar aquest parell d'excel·lentíssims professionals de la música que saben molt bé, molt bé, molt bé col·locar-se on tenen que col·locar-se, de manera que el ritme que marquen no molesta en absolut ni a l'un ni a l'altre, ni al Pedro Iturralde, que evidentment havia fet els arranjaments, ni a Paco de Lucía en les seues intervencions com a solista o com a acompanyant. Resulta, ja dic, una solució, per dir-ho així, diferent a la que darrerament està fent-se, i en tot cas més pareguda a les solucions que, com hem dit, l'altre músic que sempre estic a aquestes coses, Jorge Pardo, ha fet en moltes ocasions com a acompanyant ocasional de músics com per exemple el mateix Camarón. Però tornant al disc que estem escoltant avui, estem en una fase molt inicial, en un absolutament primer intent de fusió, i això es nota prou, però així el que crec que cal destacar és l'enorme respecte de Pedro Iturralde per la música del flamenc, que mai vol, com he dit, absorbir, sinó en tot cas maridar, per dir-ho així, en una paraula que m'agrada a mi més que allò de fusionar. Fusionar, no sé, és allò de que és una cosa nova, mentre que així s'escolten perfectament les dues músiques, el que passa és que quallen bé, no hi ha cap conflicte entre elles. Nos podrà queixar així el jove Paco de Lucía de que no li deixaven lloc per a esplayar-se tranquil·lament en aquest cafè de Chinitas, conegudíssima peça popular andalusa. És evident que se li deixa espai, molt d'espai, per a lluir-se com més realment, com un dels instrumentistes que està en aquest grup de jazz i que, per tant, té dret, per dir-ho així, com sol ser freqüent entre els grups de jazz, al seu moment d'improvisació. I així el Paco de Lucía és evident que fa una preciosa improvisació, sobretot en la part final, i al principi no sé si s'heu adonat de com dialogaven molt, molt ben encaixats el saxo de Pedro Iturralde i la guitarra del Paco de Lucía. Un disc, com dic, que amb el temps jo penso que ha guanyat en quant a sabor, pot ser, encara que en algunes coses soni a algo antic, com crec que he comentat, però no hi ha cap problema. Malgrat que Pedro Iturralde és un músic que en l'aspecte del jazz s'adhereix majoritàriament en les seves actuacions allò que s'ha dit el bebop, no té cap problema, gràcies a la seva enorme sapiència, a la seva enorme categoria artística i musical, per a acoplar-se a allò que li tiren. Bé, l'èxit d'aquest disc va ser tan enorme, que evidentment va tindre que gravar una continuació. I com que avui no anem a tindre temps per escoltar-lo sencer, anem a escoltar tan sols una de les peces d'aquesta continuació, i unes boleries. Anem a escoltar així a el grup de Pedro Iturralde, que en aquest cas variava un poc la seva composició perquè no he dit abans que n'hi havia un instrumentista que tocava el trombó de pistons, que era Nuccio Istrisano, i en aquest cas serà Dino Piana el que fa l'instrument de trombó de pistons. I si hem de creure allò que diu el disc, En aquest cas ja no estava Paco de Antequera, sinó tan sols estava Paco de Algeciras, és a dir, Paco de Lucía a la guitarra. Anem a escoltar estes boleries.
Thank you.
encara que el CD tampoc apareix com sol ser freqüent en moltes reedicions, lamentablement, la data exacta de gravació d'aquest segon LP de Jazz Flamenco, el segon volum, diu, en tot cas, que està gravat en l'any 68, és a dir, l'any següent, més o menys, al de la gravació del primer Jazz Flamenco. Com podeu veure, així, segurament com a producte de que ja havien fet una sèrie d'actuacions i estaven un poc més rodats, dona la impressió de que n'hi ha una millor integració entre tots els instruments que estan tocant, que estan interpretant. No hi ha tant un espai que se li deixa un altre espai que se li deixa un altre, sinó que toquen com més integrats, més integrada sobretot la guitarra flamenca, en tot el que és el so jazzístic del grup, que en el cas de les peces anteriors, on la guitarra flamenca sonava un poc com més destacada, més, diguem-ne, com a part. I per avui ja deixar-ho. Vos recorde que aquest programa i tots els programes dels Camins de la Música des del programa número 0 es podeu escoltar i baixar-vos-el en format MP3 per a escoltar allà on vos sembli des de la web del programa, que és www.caminsdelamusica.net, i d'ahí, punxant en el número del programa, podeu baixar-vos la gravació del programa sencer. També tenim una adreça de correu electrònic, camins@caminsdelamusica.net, on podeu dir-nos allò que vos sembli oportú sobre el programa o no, sobre allò que vos sembli. Encara que pel caràcter molt específic d'aquest programa i per les hores que s'emet, que habitualment és per la nit, ja sé que no són programes molt propicis a la participació de la gent, jo agrairia que de tant en tant algú em diguera què li sembla, encara que per fora que me diga que li sembla mal el programa. És allò de dir, anem a veure si algú m'escolta. Bé, bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics de Ràdio Clara i Ràdio Mistelera. Fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adeu.